Letícia Dolera és una actriu que també dirigeix, o és una directora que també actua, o és una guionista que també actua i dirigeix. Com diu la frase, l'ordre dels factors no altera el producte. Letícia Dolera és una totterreny, una dona a qui li agrada explicar històries, històries sobretot de dones que s'enfronten a un món dient que ja n'hi ha prou de callar i acceptar tanta desigualtat. Letícia Dolera és una dona innovadora, una dona emprenedora, una dona amb talent, una dona amb coses a dir, amb moltes coses a dir a la pantalla i amb moltes coses a dir a la vida real. Bona nit, Letícia Dolera.
Hola, bona nit, com estem?
Què tal, benvinguda.
Gràcies.
Escolta, estaves d'acord tots aquests adjectius que hem dit de
escolta,
tu?
Escolta, molt bé, eh? Tot terreny, m'ha encantat.
Et consideres una dona tot terreny?
No, hi ha molts terrenys que no he tocat, però que em sembla maco, que sí, em dedico a diverses coses i de vegades penso que qui m'ho anava a dir, clar, no? Quan faig, miro enrere, quan començava a actuar i ja em fa feliç haver descobert aquesta nova vocació, ja no tan nova, no? Perquè ja fa temps que ho faig, però que encara em sento una novata, que és la direcció.
La direcció, perquè la direcció també vol dir que, a part d'actriu, la Letícia és directora, és una dona emprenedora que aixeca els seus projectes. I per què vas decidir un dia que, a més d'actriu, doncs, volies escriure, volies dirigir? Quan ve aquest clic?
Doncs el clic ve de manera natural. Jo me'n recordo que en el rodatge es portava una càmera i feia making-offs i m'inventava històries dels making-offs i després els editava a casa meva. I mica en mica, clar, això se'm va quedar curt, no?, dels making-offs. I vaig començar a escriure curtmetratges. També en una època en la que no m'arribava feina com a actriu, vaig estar com un any i mig a l'atur, i que em va servir per aprendre moltes coses, també, no?, per, doncs això, distingir que no ets allò que fas, no?, perquè a vegades ens identifiquem amb la nostra feina tant que sembla que si no tenim feina no som res, i no és veritat, no? I tot aquest procés personal em va servir també, doncs, per començar a escriure, i vaig començar a escriure un curtmetratge, i quan el vaig tenir escrit vaig necessitar dirigir-lo, i aquest curtmetratge es deia Lo siento, te quiero, que va ser un curt que va tenir un recorregut bastant guai.
Lo siento, María, es que no puedo firmar una hipoteca 30 años contigo, no puedo.
No es a 30 años, es a 25.
Gustavo me ha dejado, Cris. Cris, ¿me oyes?
Perdóname un segundo.
Amor, me voy. Vale, que ya llego tarde.
¿Por qué no te planteas la reducción de jornada?
I aquests dies ja es pot veure a Movistar la sèrie Vida Perfecta, que va triomfar fa uns mesos al Festival de Cannes, una sèrie pensada per una dona, com dèiem, dirigida per una dona i protagonitzada per dones. Quina història explica? Sé que són tres dones molt diferents, no?, les protagonistes.
Sí, són tres dones que tenen en comú que les tres travessen una crisi vital que els fa replantejar-se què volen a la vida i si el lloc al que estan, no?, és on volen estar. I totes aquestes conceptes que, amb els que tots creixem, no?, de què és la família, què és la parella, què és el sexe, què és l'èxit o què és el fracàs, que són idees mentals, què passa quan les portes a allò que és terrenal, les portes a les emocions i al dia a dia, no?
Mm-hmm. Diuen que és una sèrie valenta, les grans protagonistes, com deien, són dones. Què creus que ens preocupa més a les dones que als homes? Diries l'amor, la feina, la maternitat, l'èxit, què creus que a les dones ens preocupa més?
Doncs,
o què diu la sèrie?
O sigui, clar, jo no m'atreviria a dir que a totes les dones què és el que més els preocupa, no? Perquè són moltes i molt diverses i tenim pensaments afortunadament diferents. Les dones de la sèrie el que sí els passa és que han de lluitar amb les seves expectatives de vida, no? Les expectatives que elles mateixes han creat i que crec que tots ens creem a la vida i que a vegades no sabem d'on sorgeixen, mm-hmm, no? Que són una mica fruit de la cultura rebuda, també de l'educació, de l'herència familiar, i elles han d'enfrontar-se a això, que potser la vida no serà com elles havien imaginat.
Hi ha molt de Letícia en aquesta sèrie, hi ha molt de tu, és a dir, són les preguntes que t'has fet tu?
Totalment, són preguntes que jo m'he fet a la intimitat, amb amigues, amb amics, i que amb la sèrie el que pretenc és posar-la sobre la taula i reflexionar sobre això que ens passa, però no donar respostes, no? Perquè la sèrie el que no fa és que no et diu quin és el camí correcte i quin és el concepte de família correcta o de parella correcta, sinó et diu, ei, a mi em passa això, a tu et passa també? Ens mirem als ulls, en parlem, no? Pretenc com tendre una mà a l'espectador perquè obrim el debat.
Mm-hmm. Creus que continua sent més difícil ser dona que home que l'any 2019 que estem?
Home, no crec que es tracti d'un tema de creència, no, del que jo subjectivament pensi, sinó del que les dades encara ens diuen de manera objectiva, no? Que les dones patim més discriminació a la feina, que ens costa més tenir, no, llocs de responsabilitat, que en el cas de les parelles heterosexuals, quan un dels dos és pare, o sigui, quan tenen un fill, la persona, en el més del 95% dels casos que es demana reducció de jornada és la dona, quasi mai és l'home, que encara són víctimes d'agressions sexuals, no? Que es denuncia una violació cada 7 hores a l'estat espanyol. Evidentment, la vida és difícil avui dia. La vida és bonica, però a vegades complicada, com diuen els pets. És que m'encanten. A més, aquest estiu han tornat a fer concerts, que m'ha sabut molt de greu que no he pogut anar a cap concert dels pets. Crec que al novembre tenen un altre i aquest espero acudir.
Molt bé, a veure si la trobem, aquesta cançó dels pets. És aquesta? És aquesta? Quina rapidesa, Santiso. Aquest home ja, aquí la tens. Amb els pets, per cert, el cinema i la televisió són una bona arma per lluitar contra el masclisme i la desigualtat. Segur que en la sèrie també parles, no?, del masclisme, de la desigualtat.
No, a la sèrie no parlo del masclisme.
No hi surt? En cap moment?
No. O sigui, jo per fer teoria feminista vaig escriure un llibre, no?, que es diu Morder la manzana.
Sí, ara en parlarem també.
Però amb la sèrie jo no he intentat analitzar la teoria feminista ni parlar de feminisme. He intentat parlar del que és ser un ésser humà avui dia i com ens relacionem, no? I sobre la complexitat de les relacions humanes. Això és del que parla la sèrie. Evidentment sí que té una perspectiva de gènere perquè té la meva mirada, però els personatges no parlen de feminisme ni són especialment feministes elles, no? Home, sí que és veritat que el que sí que és important, sota el meu punt de vista, és que la sexualitat de les dones, que és un tema que encara és bastant tabú a la ficció, es mostra d'una manera molt natural, on les dones no som objecte de desig, sinó que som subjecte que desitja, no? I se'ns mostra, doncs, tenint relacions sexuals entre dones, relacions sexuals fora del matrimoni, masturbacions, vull dir, però això no és per fer un alegato feminista, sinó perquè jo ho veig de manera natural, no? O sigui, la sexualitat des del nostre punt de vista. Tu amb les teves amigues segur que també parles de masturbació i això encara sembla que quan ho fas és com que vols trencar un patró.
Clar. Clar que sí, són converses, no?, que molta gent té, però que li fa por explicar, no?, obertament. Per cert, ara que has parlat del teu llibre Morder la manzana, ho vas explicar, el que deies abans, en el teu llibre n'has parlat. Fins i tot la Letícia, tu vas parlar del teu llibre, vas viure situacions d'assetjament i a més, parlaves de les campanyes del MeToo, doncs, que han canviat moltes coses. Segueixes pensant, no?, que la denúncia és el més important, i com ho vas fer tu, ho haurien de fer moltíssimes dones?
Jo crec que el més important és l'educació. Això com número 1. O sigui que crec que a les escoles hauria d'haver educació sexual i s'hauria de parlar d'aquest tema, perquè la sexualitat és un tema que ens atravessa tots i és on es donen moltes relacions de poder i on es donen moltes agressions, i sol passar en moments íntims, no?, privats, i per tant és molt complicat quan denuncies tenir proves, no? I a més, encara entorn a aquest tema vivim immersos a la cultura de la violació, on a les dones ens fa vergonya dir que hem patit una agressió, on de seguida no es creu en nosaltres, se'ns posa en dubte, on de seguida sembla que la jutjada ets tu quan vas a denunciar, no? Tot això encara ha de canviar el paradigma, i crec que és bo que ens fem preguntes tots, no?, tant homes com dones, en què passa. O sigui, què passa quan ens relacionem, què passa quan lliguem, no? O sigui, en lloc dels homes dir, no, és que ara tengo miedo de ligar con una mujer. No tienes miedo. No tienes miedo de ligar con una mujer, pero hablemos de lo que pasa. O sea, ¿a ti qué te pasa? ¿A mí qué me pasa? ¿Por qué cuando yo te estoy mostrando que no, tú insistes? ¿Y por qué a mí, como mujer, me supone a veces un esfuerzo tan grande mostrarte que no? No? Mm-hmm. Perquè també ens han educat de manera que hem de ser dolces, no? En seguida amables, a tot sí. Llavors, què passa? Quan dius a tot sí, et costa després mostrar un no tajante. Llavors, hem de canviar aquest paradigma, ens hem d'escoltar més homes i dones.
Clar. A més, tu sempre dius la frase la revolució serà femenina o no serà. En aquest programa, el Revolució 4.0, que vam dedicar un programa a les dones a TV3, vam dir que la tecnologia ha ajudat a visibilitzar les dones. En el cas doncs, del Me Too, no? Es va visibilitzar sí. un problema. Estàs d'acord que la tecnologia permetrà aquesta revolució poder feminista gràcies a també a internet, a les xarxes socials, a donar-se a conèixer?
O sigui, no crec que la revolució la faci la tecnologia, crec que totes les revolucions la fan les persones i per això és tan important, per exemple, diades com el 8M, no? On sortim totes i tots i es veu la mostra, no? de la quantitat de gent que està farta d'aquest sistema que genera tanta violència i injustícia. Sí que és veritat que sobretot en el cas del Me Too i que després aquí a l'estat espanyol es va fer amb el Cuéntalo, que ho va iniciar la periodista Cristina Fallarás, que també van sortir cientos de miles de testimonios, doncs sí que serveix de sobte per dir, ei, mira el que passa, no? I clar. Comunicar-te, i veure-ho. I veure que a una dona que no coneixes de res, que potser viu a Albacete o potser viu a València, li han passat coses semblants a les que t'han passat a tu. I tot és això gràcies a un hashtag que es crea.
Clar.
Sí, tenen un costat positiu. També crec que en aquest cas les xarxes socials tenen un costat pervers.
Pervers, en quin sentit?
Doncs en diversos sentits, no? Per una banda, sembla que vulguem mostrar a les xarxes, i jo sóc còmplice, una vida idealitzada, no? I al final sembla que et preocupis més per viure aquesta vida de xarxes, que és irreal, que per viure la teva vida real, no? Que estem de seguida, ai, pues això faig una foto, ai, pues això faig una story, no? I què passa si no tens likes? I què passa si no tens retuits? Sembla que estigui lligada la teva autoestima a la quantitat de likes o retuits, i això em sembla un link personal perillós. I per altra banda, doncs sí, ja, com que de vegades tinc la sensació, no?, com que les xarxes són un lloc on vomitar odi. I clar, això en podríem estar parlant aquí hores, no?, perquè aquest odi que vomites en un tuit és un odi, en realitat, cap a algú o és cap a tu mateix?
Mm-hmm. Interessant reflexió avui de les xarxes socials sobre la Letizia Dolera, que per cert té Instagram 166.000 seguidors, molt activa. Per cert, quan vas anar a presentar el projecte de la sèrie, m'han dit que al principi et van dir que no.
Sí.
En aquest cas, no sé si és que no veien clar al principi el projecte de la història o és que eres perquè eres una dona.
Això els hauries de preguntar amb ells, perquè a mi no em van dir no te queremos por mujer.
Però la teva intuïció femenina què diu?
No diu res, només em diu que em van dir que no. Llavors jo me'n vaig anar a casa i vaig estar un any escrivint la Bíblia de la sèrie i el pilot per cuenta pròpia i vaig tornar amb tot aquest material i ja em van dir que sí.
Un any, eh? Per tant,
sí. Ah,
Déu-n'hi-do. Per tant, ara va molt bé, però escolta, també explicar que ser dona emprenedora, aixecar una sèrie, no és tan fàcil.
No.
Tres anys has estat, no? Gairebé treballant-hi.
Sí, tres anys per aconseguir la llum verda de la producció i un any fent-la. O sigui, quatre anys de la meva vida, sí. Però no és tant el temps que també, sinó al final les dades. O sigui, jo per això sempre m'agrada posar el tema de les dades, que no és un tema que jo digui, pues jo penso que... No, o sigui, anem a les dades, anem a quantes directores s'han produït aquest any, anem a quantes guionistes, no? Agafem la web de CIMA, de l'Associació de Dones Cineastes, o aquí a Catalunya tenim dones visuals, i veiem les dades, o quan veiem programes a la televisió de tertúlia, quan veiem les columnes d'opinió dels diaris, quants són homes i quantes dones hi ha, doncs encara és flagrant la falta de dones.
I tant, aquí a Catalunya tenim un projecte que es diu On són les dones, on hi ha moltíssimes, on es parla de la presència de les dones als mitjans de comunicació. Per cert, ja que estàs en un programa...
Jo la segueixo a Twitter, veus?
Ah,
mira, una altra manera...
De seguir-les.
Sí.
Com ets emprenedor i estàs en un programa d'emprenedors d'innovació de futur, quin consell donaries als oients ara que volen fer cinema o un projecte i no saben per on començar? Quin consell de...
Només un? És que els donaria molts.
Dos o tres.
Vale, hem passat a tres, perfecte. Els diria que vegin molt de cinema, molt, i no només del que es fa ara, també cinema clàssic i cinema de diferents parts del món, perquè això t'enriqueix molt la mirada. Els diria que es posin a escriure i agafin el que tinguin a mà, o sigui, que comencin per un curt i agafin el que tinguin a mà, un mòbil, el que sigui, i es baixin una aplicació d'un programa d'edició i es posin a rodar amb el seu mòbil i editar-ho amb l'aplicació, perquè també fent aprens molt. I després que fossin molt autoexigents,
ganes, esforç i vinga i apretar perquè,
fer
perquè surten els projectes. Sí.
Tiene muy buen currículum, María de las Montañas. ¿Qué tipo de persona es usted?
Una persona normal.
¿Y qué es una persona normal?
Me llamo María de las Montañas y mi vida es un desastre. Mi hija ha vuelto a casa.
La comèdia Requisitos para ser una persona normal de l'any 2015 va ser la teva primera pel·lícula. Ha passat ja un temps. Què diries que vas aprendre d'aquell debut?
Vaig aprendre un munt de coses. Vaig aprendre a fer una pel·lícula.
A fer una pel·lícula.
Sí, sí. I va ser la primera vegada més que... Perquè en un curt ho havia fet, però amb un cameillo, que estava davant i darrere de la càmera pràcticament tot el rodatge.
Que bo. Ja estaves a davant i al darrere, eh?
Sí.
Molt bé. Per cert, has triomfat a Canes, també et van rebre molt bé quan vas presentar la sèrie al Festival de Cinema Sant Sebastià. Digue'm el teu proper somni que t'agradaria complir. Una altra sèrie, una pel·lícula, dirigir una altra... Què tens al cap? Perquè si ets dona tan creativa, segur que tens ja projectes al cap.
Doncs sí, tinc coses. Tinc una cosa que estic escrivint, que passa que no et puc dir el que és. I després tinc també... les ganes, el que passa que he de trobar el moment també, de dirigir, m'encantaria dirigir gènere. Sense ficció, terror.
Sense ficció, terror?
Sí.
Sí?
Sí, m'encanta. És que sóc una gran fan del Festival de Sitges.
Com el Balagró?
Sí.
Ah, sí? Per tant, terror, mira. Doncs escolta, amb terror anem a parlar amb tu de xarxes, amb el Jordi. T'agrada les xarxes socials, no? Deies, feies una reflexió, hi ha una part que sí, una part que no, però t'agraden, no? Doncs anem a obrir la caixa.
La Caixa Digital, amb Jordi Pi.
Hola, Jordi, què tal?
Hola, Chantal i Letícia. Avui hola. Una caixa amb un social media que ens has d'explicar. Matazombis professional. Cuenta.
Doncs això ve arrel del meu personatge de Rec 3, que em dedico a matar zombis.
Sí, vista.
I llavors em sembla com... una maca metàfora també, no? Si li fas una lectura feminista, que el muerto viviente que tenemos hoy en día es el patriarcado. I sóc una matazombis a tots els nivells.
Escolta, abans n'hem parlat una mica, però la magnificació de Twitter per part dels mitjans segur que fa més gran el que a vegades poder i reflexivament escrivim. Això et condiciona últimament la teva llibertat a l'hora de disparar a Twitter?
Sí que m'he relaxat una mica a Twitter, veus? Perquè m'estava produint una mica d'estrès. Perquè, clar, a Twitter té aquesta cosa, no? El que tu dius és molt interessant, de la bombolla que es crea des dels mitjans. O sigui, com els mitjans de comunicació recullen coses que passen a Twitter com si fossin d'interès general i com si fos...
I que es quedarien a Twitter.
Sí, i en realitat Twitter crec que no arriba a fer-lo servir ni el 10% de la població. Per tant, és una cosa de marges, molt minoritària, però se li dona un eco hegemònic, no?, que a mi em sorprèn. I sí, em sorprèn que de vegades fico tuits d'opinant de coses i te n'adones que de sobte ho posen a no sé quins diaris i tal, que per una banda t'he de dir que et genera una sensació agradable, evidentment no ho negaré, de dir, la meva opinió importa. Però per altra banda dius, importa, però en realitat no importa tant, saps? No és tan important.
Anem a coses que importen. El teu Instagram, últimament, està molt dedicat a la promo normal
sí.
De la sèrie, val?
Estic una mica monotema.
Però alguns trobem a faltar aquells moments màgics i personals amb la bona amiga Ruth.
Amb la Ruth Llopis. Ruth Llopis, un petó des d'aquí.
No creieu que... No creus que el fan precisament el que busca és aquesta cosa més personal, més divertida, més cosa propa més al final?
Suposo, sí, no ho sé. Sí que és veritat que, clar, quan estàs treballant, doncs comparteixes això. Sí que ens va donar un any a la Ruth i a mi, que a més vam penjar un vídeo cantant Lo Malo,
sí.
amb també la meva amiga, la Nani, les tres en el cotxe, i que també ho van treure per la tele i deien, però què és això? O sigui, pensàvem que estàvem fent el tonto fent un vídeo penjant-lo a Instagram i el van posar no sé quants programes. O sigui, va ser molt loco.
Escolta, plataformes, Netflix, Movistar, són l'esperança i el futur pels creadors de l'audiovisual i què passa amb YouTube i amb Instagram TV, per exemple, competència, aliats, els instagramers i els youtubers?
No sabria dir-te, a mi, clar, jo personalment a mi m'agrada veure les coses o a un cine o a una tele...
gran.
Més o menys, sí. Jo veure una sèrie al mòbil encara no ho naturalitzo. Mm-hmm. No, se'm fa com... em fa mal d'ulls.
Com a directora, a l'hora de fer un càsting, molta gent té un número de seguidors en compte.
Ui, no.
És el que anava a dir, suposo que tu no.
No.
Però això banalitza molt, no?, el talent, al final, artístic.
Sí, i això ho he vist a diversos càstings i em sembla una bogeria. O sigui, perquè al final estàs explicant una història, has de buscar la persona, no?, l'actriu o l'actor que millor encarni un personatge, no? Si no, ens convertim en productes, en números.
Està clar. Escolta, moltes gràcies. Ganes de retrobar el teu Instagram ple de moments divertits.
Et dedicarem un Instagram, la Rutilló.
Home, l'espero. Gràcies.
Home, estarà encantat el Jordi Pi. Hem d'anar acabant, Letícia. Vida perfecta, recomanem aquesta sèrie. I la vida perfecta, per tu què seria? La vida perfecta és... punts suspensius?
Quelcom que no existeix, no? Existeix la vida, sobretot.
En moments perfectes, no? Hi ha moments... perfectes,
sí,
però
sí, moments
després,
perfectes sí que n'hi ha.
Desapareixen, no? Diries
la vida és diversa, és tot, de tots els colors.
Molt bé, ara per això estàs en un bon moment, Letícia.
Sí, estic en un moment molt maco, sí, perquè a més, avui vinc aquí sola, però a les entrevistes que vaig amb les altres dues actrius hem fet una pinya molt especial i molt maca.
Clar que sí. Letícia Dolera, un plaer que siguis al Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. Molta sort i que vagi molt bé.
Gràcies, a vosaltres.
Gràcies.